Línies addicionals. Tot el que us cal saber sobre l'actualitat musical d'aquí i de fora ho trobareu a Línies addicionals. Línies addicionals a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.
Bona tarda, ja som divendres 23 de març. Últimes línies addicionals, doncs, d'aquesta setmana. Us saludem, com sempre, quan comencem l'equip habitual del nostre programa. Alfred Marín, a la part tècnica i muntatge musical, Susana Bonany, a la producció, Esther Pinart, a l'agenda, i Pere Andreu Geriot, al guió i la presentació. Ara són les 8 i 4 minuts, així que avui, que tenim molta teca, comencem ràpidament amb els continguts.
Avui, a línies addicionals,
sentirem com va anar la roda de premsa de l'OBC que es va fer ahir a l'Auditori. També trucarem a Nova York per parlar amb Xavier Sesté i sabrem coses del Festival de Música Sacra de Tortosa. Comencem les línies d'avui, doncs, comentant el programa que l'OBC presenta aquest cap de setmana. Ahir, dijous al migdia, es va fer la roda de premsa de presentació d'aquests concerts. Hi havia Joan Uller, director general de l'Auditori, també hi era Patrick Alfaia, gerent de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Ernest Martínez Izquierdo, director musical d'aquests concerts, el compositor Martín Matalón, de qui s'estrenarà una obra, i finalment el pianista dominicà Michel Camilo. Qui sentirem primer serà Joan Uller, que destacava a la presentació l'estrena que l'OBC farà aquest cap de setmana, que és el primer encàrrec a nivell internacional on hi participa l'orquestra.
Un dels punts d'interès d'aquest programa d'aquest cap de setmana és l'estrena de l'obra encàrrec que li van fer conjuntament l'OBC i Radio France, de l'obra Línies de fuga, seria la traducció. Puntos de fuga. Obra que estrenem aquest cap de setmana a l'OBC, que es farà a setembre amb l'Orquestra Radio France i es farà el mes d'octubre a Argentina, amb la Simfònica de Buenos Aires. Per tant, dintre del nostre compromís cap a la nova música, doncs estem molt contents. És la primera vegada que l'OBC fa un encàrrec internacional, diguem, d'aquestes característiques, o participa en un encàrrec internacional, i això fa que el programa, que ja per mi és dels més interessants, dels que més, sens dubte, més atractius de tota la temporada, doncs encara en tingui més.
El principal director convidat de l'orquestra, Ernest Martínez Izquierdo, ens parla dels dos concerts per a piano que hi haurà en aquest programa i que suposaran el retorn de Michel Camilo a la temporada de l'OBC després de guanyar el Premi Grammy Llatí al millor disc de música clàssica l'any passat.
Després d'enregistrar el disc i de les diverses col·laboracions que vam tenir, doncs de fet sempre ens ho passem molt bé, disfrutem molt, i per tant vam dir què és el que farem la propera vegada, no? Llavors ell va suggerir de fer el concert de Ravel, perquè, doncs, ja que havíem fet un disc Gershwin, ell deia que el concert de Ravel també és una obra que està molt relacionada amb Gershwin i amb el món del jazz, no? I que ell és una obra que li agradava molt, que tenia ganes de tocar-la, i perquè no ho feien, perquè també ell també donaria una visió molt personal de l'obra. El que fem són les dues obres juntes en un mateix programa, el concert de Ravel i la Rapsòdia, i així, queda molt coherent, no? El Ravel vist des d'un punt de vista de jazzístic, no? Sempre es toca des d'un punt de vista impressionista, i llavors tota aquesta part de blues i de swing i de jazz que hi ha dintre es perd normalment. I ell el que fa és precisament treure cap enfora, doncs, tots aquests elements que normalment queden amagats sota aquesta cosa impressionista i francesa, ell ho treu cap enfora i li dona un caràcter i una visió completament innovadora i personal.
Thank you. En el següent tall de veu, Ernest Martínez Izquierdo comenta les altres dues obres que formaran part d'aquest programa. Dues obres cobriran cadascuna de les dues parts.
Tenim dos clàssics com Ravel i Gershwin que entren molt bé. Hem de buscar potser un parell de coses que, diguem, que no siguin tan fàcils, no? I, perquè si no queda una mica un programa una mica llapat, per dir-ho d'alguna manera, no? Ensucrat. Llavors hem de buscar algú que contrarresti una mica això. I llavors doncs, vaig pensar doncs, obrir el concert amb una obra de Dutilleux, de qui vam fer ja fa un parell d'anys, vam fer el seu concert de violoncel, que vam tenir el plaer de tenir-lo aquí present a Barcelona, a la sala, i una obra d'orquestra que serviria com a mena d'obertura i que aniria molt bé abans de Ravel. Dutilleux, per mi, és, juntament amb Messiaen, el dels grans compositors de l'escola francesa, i per mi està molt clar, és Debussy, Ravel, Messiaen i Dutilleux. És molt clara per mi la línia de grans creadors de França, i per tant creia que venia molt bé, abans com a obertura al Ravel, fer aquesta obra de Dutilleux. Llavors, a la segona part, també vaig pensar que, doncs, posats també a fer coses novedoses, doncs que fora bo doncs, fer un encàrrec d'una obra nova, i en aquest sentit vaig pensar de seguida amb el Martín, perquè el Martín també és un personatge una mica curiós, que ell és nascut a Buenos Aires, va estudiar a Estats Units, a la Juilliard School, va estar 10 anys visquent a Nova York, i després es va traslladar a París, amb la qual cosa doncs, té una trajectòria doncs, bastant cosmopolita. Ell també, amb el fet d'haver estat a Nova York, també li interessava molt tot el món del jazz i de ritmes i coses així també exòtiques, molta percussió i l'element rítmic. I jo, és un, bueno, a part d'un gran amic, crec que és un gran músic i també he fet molta música d'ell. I per tant jo creia que era una persona que era molt, molt adient per barrejar una mica aquest món del jazz, de la música francesa i del color, tot això. Jo creia que era la persona que podia amalgamar millor totes aquestes visions diferents que teníem amb aquestes obres, doncs ell, doncs que fos el pont o el nexe d'unió de totes elles.
Qui sentirem ara és el compositor argentí resident a París, Martín Matalón, parlant primerament de l'obra que l'OBC li estrenarà aquest cap de setmana.
Bueno, es una pieza que más o menos quería explotar un poco la línea orquestal en su totalidad, es decir, de ir de colores muy solistas, del individuo en la orquesta, el primer movimiento, una construcción de como de objetos, ¿no? De colores muy identificados, con muchos solos, de la trompeta solo, el vibráfono, el clarinete, etcétera. Todos esos objetos se clarifican en el segundo movimiento, en los cuatro trompas, y bueno, todo el movimiento son los personajes principales, las cuatro trompas, y después, bueno, un último movimiento donde hay muchos planos, donde una especie de la orquesta es mucho más masiva, en vez de ser tan individual como al principio, se vuelve una especie de orquesta donde las masas, se entrelazan, se cruzan, se hacen... Bueno, esto es más o menos la idea. Y después con una coda así muy donde intervienen resonancias y sonidos graves, para calmar todo el último movimiento que era bastante rítmico y masivo.
El mateix compositor argentí explicava a la roda de premsa el perquè del títol Puntos de Fuga.
Puntos de Fuga, bueno, en general casi todos los movimientos tienen varios planos. No quiero hacer una ilustración del título, pero me gustaba la idea de Puntos de Fuga porque justamente hay varios planos que se superponen y que tienen relaciones directas y indirectas, etcétera, ¿no? Entonces eso era un poco, no era una idea ilustrativa, pero más o menos una metáfora.
Els concerts d'aquest cap de setmana suposen el retorn del pianista Michel Camilo a la temporada de l'OBC. El músic dominicà ha volgut aprofitar la vinguda a Barcelona per presentar el seu últim treball, un CD de jazz que es titula Spirit of the Moment, que surt a la venda, per cert, a casa nostra un mes abans que ho faci a la resta del món, on es posarà a la venda el dia 24 d'abril. Així d'encantat es mostrava Camilo ahir a l'auditori.
Bueno, pues estoy encantado de volver a trabajar con Ernest y con la OBC. Es la primera vez que nos juntamos luego de haber grabado el disco aquí en el auditorio y además de ganarnos el premio también, el Grammy que recibió el disco, afortunadamente, y además otros premios más que ha ganado en Estados Unidos también. como uno de los mejores del 2006. O sea que es un proyecto que afortunadamente nos salió a todos exitoso. Y volver al mismo escenario donde lo grabamos, con la misma orquesta, con la misma vibración, como quien dice, pues es una ilusión que se cumple este fin de semana aquí. Me hacía mucha, mucha ilusión de volver a casa, como quien dice, y de poder compartir toda esa vivencia que ha pasado desde que lo grabamos hasta hoy día.
Camilo explicava el perquè de la programació del concert en sol major de Ravel al costat de la Rhapsody in Blue de Gershwin aquest cap de setmana a l'Auditori.
¿Qué podemos hacer que es diferente y que, sin embargo, tenga algún tipo de puente o conexión con el Gershwin? Pues digo, bueno, Ravel. Ravel y Gershwin eran amigos en vida. Se admiraban unos a otros. Gershwin quería ser Ravel, Ravel quería ser Gershwin. O sea, y es muy curioso. Y cada quien decía, no, tú haces lo que tú haces y yo hago lo que yo hago. Sin embargo, ellos tenían una muy buena amistad y hay mucho pianismo en común entre Rhapsody in Blue y el concierto en sol mayor de Ravel. Ravel era un amante de la percusión también y muchos pasajes que están escritos para el piano en realidad son pasajes que pudieran ser escritos para la percusión porque utiliza lo que se llama paradiddle o paradiddle, que es un patrón que se utiliza para el redoblante muchísimo y para la percusión aplicado al piano armónicamente.
Si Michel Camilo hagués d'escollir un dels tres moviments que formen el concert per a piano i orquestra en sol de Ravel, segur que es quedaria amb el segon.
El segon moviment, que per a mi és una de les melodies més belles que s'ha escrit de qualsevol concert de piano, i és un moviment que jo penso que avui dia no hubiéramos tenido un Bill Evans en el jazz sin ese segundo movimiento de Ravel. Porque todo el lenguaje armónico que está ahí, pues Bill Evans lo transporta al jazz y crea el jazz contemporáneo como lo conocemos hoy día. Y todas esas disonancias internas, toda esa textura catapulta el desarrollo en el jazz. Y Miles Davis, por supuesto, también toma de ahí mucho.
Fins aquí el resum de la roda de premsa dels tres concerts que farà l'OBC amb Michel Camilo al piano aquest cap de setmana a l'Auditori de Barcelona. El primer dels concerts serà d'aquí a una estona, a les 9 del vespre. Demà es farà el segon, a les 7, i finalment diumenge arribarà l'última audició. Des de l'Auditori ens comentaven que queden molt poques entrades a la venda pels concerts de demà i de demà passat, i sí, en canvi, per avui divendres. Així que si teniu intencions de veure'l en directe, val la pena que us afanyeu a comprar les entrades. I ara us deixem amb un fragment del concert de Ravel. Thank you. Era el final del concert en sol de Maurice Ravel. La versió era de Leonard Bernstein al piano i dirigint l'Orquestra Filharmonia. Hem escoltat aquesta versió històrica de l'any 1946 perquè el pianista dominicà Michel Camilo comentava ahir en roda de premsa que aquesta era potser la que més s'acostava, la versió que més s'acostava al món del jazz, ja que Leonard Bernstein era també un gran amant d'aquest tipus de música. Si voleu descarregar-vos el programa d'aquests concerts que l'OBC farà aquest cap de setmana, només cal que entreu al blog de les línies addicionals www.linies.blogspot.com. Allà, de color vermell, veureu l'opció per descarregar-vos aquest programa. I, finalment, recordeu que el concert de diumenge al matí el podreu escoltar en directe a través de Catalunya Música.
La temporada de l'OBC a Catalunya Música. Els diumenges al matí, Catalunya Música us ofereix en directe des de l'Auditori de Barcelona la temporada de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
Aquesta setmana, l'OBC i el pianista Michel Camilo, dirigits per Ernest Martínez Izquierdo, interpretaran obres d'Henri Dutilleux, Maurice Ravel, Martín Matalón i George Gershwin. Amb els comentaris de Joan Vives i Adolf Pla.
Diumenge, minuts abans de les 11 del matí, la temporada de l'OBC en directe, des de l'Auditori de Barcelona, a la sintonia de Catalunya Música.
A Catalunya Música, tota la informació musical a línies addicionals.
8 i 22, seguim endavant i ara el que us proposem és fer un cop d'ull a l'agenda de concerts que ens presenta l'Esther Pinart i que els divendres acostuma a anar especialment plena. És així, oi, Esther?
Hola, Pere Andreu. Doncs sí, n'hi ha moltíssimes de propostes previstes per demà dissabte i, per tant, el que farem serà només avançar-vos en algunes. Les altres les trobareu per internet a l'apartat agenda del nostre web www.catalunyamusica.cat.
L'agenda de Catalunya Música.
I comencem aquesta agenda prevista per demà amb l'Espai Liceu a Barcelona, ja que projectarà Juli César de Händel, enregistrada al Liceu la temporada 2003-2004, a les 5 de la tarda. Mitja hora més tard, Música dels Balcans dins una maleta, una proposta familiar per a nens i nenes a partir de 5 anys. L'intèrpret és el conjunt Los Musakis, amb direcció musical d'Albert Gomí i direcció artística de Xavier Erra. A 6:15, a Caixa Fòrum, a Barcelona. Demà tornarà a actuar Michel Camilo piano amb l'ABC sota la direcció d'Ernest Martínez Izquierdo, amb un programa format per obres de Dutilleux, Ravel, Matalón i Gershwin. A les 7, a la sala 1, Pau Casals, de l'Auditori de Barcelona. A la mateixa hora i dins el Festival en Clau Catalana de Música de Cambra, actuació del Quartet Teixidor, amb obres de Dmitri Shostakovich, Johannes Brahms i Josep Teixidor. A les 7, a l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'Església de Sant Pere Apòstol de Torredembarra presentarà un concert d'orgue i clavecí amb Nicolau de Figueiredo, amb obres de Pachelbel, Soler i Scarlatti, a 9:15 del vespre. L'Orquestra Juvenil de Cambra de Lviv, Ucraïna, tornarà a interpretar les 7 últimes paraules de Crist a la Creu de Franz Josef Haydn, a 9:15 a l'Església de Santa Maria de Sant Salvador, al Vendrell. A la Basílica de Santa Maria de Mataró hi actuarà el cor infantil i cor de noies de l'Orfeó Català, amb un recital de cant coral a benefici de les obres de restauració del temple, a 9:00 del vespre. El cicle Joves Intèrprets de l'Auditori de Barcelona presentarà Elles, integrat per Noemí Irisari, Maria Hinojosa i Belén López Sopranos i per Marta Belró Mezzosoprano. Presentaran òpera en 3 actes, a través d'àries de diverses èpoques i autors, creant un fil argumental basat en la formació i consolidació del cantant en el món professional. La direcció escènica és de Pablo López, a 9:00 a la sala Tete Montoliu de l'Auditori de Barcelona. I acabarem també des de l'Auditori de Barcelona perquè la sala 2 Oriol Martorell acollirà un nou concert del festival Nou Sons 2007. L'intèrpret serà l'Arditi String Quartet amb un programa format per obres de Benet Casablanques, Joan Guin Joan i Jonathan Harvey. El concert es farà a les 9, tot i que a les 8 es faran uns comentaris previs. Fins aquí, doncs, algunes de les propostes previstes per demà dissabte 24 de març. Totes aquestes propostes i d'altres les trobareu a l'apartat agenda del nostre web www.catalunyamusica.cat.
Catalunya Música. Intensament clàssics.
MP Clàssics, un programa amb un estil per descobrir. Participa-hi, vota i sintonitza amb els teus clàssics preferits.
Els dissabtes de les 10 del matí a les 2 del migdia a Catalunya Música.
Si vols saber els continguts de les línies addicionals, visita el nostre blog a internet. Línies.blogspot.com. Allà hi trobareu la pregunta del concurs i informació dels temes que anem tractant. I podràs deixar els teus comentaris. Línies.blogspot.com. Connecta't.
Diumenge que ve comença a Tortosa el tercer Festival Internacional de Música Sacra. Per parlar d'aquest festival tenim a l'altra banda del fil telefònic la Maria Lombarte, que és la presidenta de Joventuts Musicals de Tortosa, l'entitat que s'encarrega de la programació d'aquest cicle. Maria, bona tarda.
Bona tarda.
Ja ho teniu tot a punt?
Sí, estem ja en els últims preparatius, però ja a punt per començar.
Amb ganes, m'imagino.
Sí, moltes ganes, perquè és un, bueno, és un festival que es prepara durant molts de mesos, ja des de setembre, i clar, ara ja és les últimes coses, que tot estigui a punt i tot bé i ja començar, que comença la música ja.
Aquest any és la tercera edició, de mica en mica, el Festival de Música Sacra de Tortosa es va consolidant. Quines diferències, Maria, hi trobaríem en relació amb edicions anteriors?
Bé, una mica hem intentat seguir la mateixa línia que vam començar la primera edició, però potser destacaria esta edició que tenim bastants d'intèrprets internacionals. Tres dels concerts són de gent de fora, no? Que no són d'aquí ni d'Espanya ni de Catalunya. I pel demés, més o menys, seguim la mateixa línia que vam encetar la primera edició.
En total, si no ens equivoquem, són 6 concerts que comencen just aquest diumenge.
Sí, aquest diumenge comencem i durant uns quants dies de la Setmana Santa, del diumenge al dia 4 d'abril, dimecres, se faran aquests concerts, tots dins del marc de la Catedral de Santa Maria de Tortosa, menys un d'ells, el 3 d'abril, que el farem a una església molt, molt propera a la catedral, que és l'església del Convent de la Puríssima. Una mica pel format del concert, perquè és un format més petit, han pensat que seria molt idoni fer-ho allí per l'acústica, perquè només són 7 intèrprets i com la cabuda són unes 300 persones, pensem que és el marc ideal.
El títol del vostre festival és Festival Internacional de Música Sacra. Aquest nom és molt genèric. De quins gèneres o de quines èpoques són les músiques que hi sonen?
Bé, pues, en primer lloc tenim els grans de la història de la música clàssica. Tenim sobretot a Bach, no?, l'època barroca, després classicisme, i després també una mica sortint d'això tenim més contemporani un dels concerts d'un compositor actual que encara està viu avui en dia. Però bàsicament els estils seria barroc, classicisme i música antiga.
I sempre música religiosa.
Sí, sempre és un festival de música sacra, tots són missa, oratori, la passió, tot és referent a música sacra.
Algun nom o alguna obra que vulguis destacar, Maria?
Sí, jo destacaria, bueno, com te comentava abans, el concert del dia 2 d'abril, la missa cubana de José María Vitier. Bé, aquesta obra és una obra que es va fer cap als 90 i és un compositor que encara està viu i és una obra que una mica mescla la música clàssica, o sigui, el que és una missa clàssica que tots coneixem amb el Kyrie, el Gloria, però també introdueix cançons que una mica mesclen la música clàssica amb la música folklòrica del popular de Cuba. Llavors, bueno, és una obra que penso que només s'ha interpretat una vegada a Espanya i a Catalunya no s'ha fet mai. Llavors, els músics de l'Orquestra Simfònica de l'Havana i del Coro Exaudi venen per primera vegada a Catalunya i estan fent una gira durant la Setmana Santa i pensem que és una bona ocasió per a que la gent d'arreu de Catalunya pugui gaudir d'aquest concert, que serà bastant espectacular, no? Per una mica esta mescla de la música clàssica amb pinzellades de música folklòrica cubana i també esta mescla de cultures.
Potser també valdria la pena, a banda d'aquesta primera audició a Catalunya de la missa cubana de José María Vitier, una audició que fareu de la Passió segons Sant Mateu. És també una fita important pel vostre festival.
Sí, sí, la primera edició vam fer la Passió segons Sant Joan i era ja una fita que teníem pendent, i aquest any, bueno, vam contactar amb el líder Càmara i l'Orquestra Barroca Catalana. I una mica s'ajunten dos objectius: un, tindre la música de Bach, la Passió segons Sant Mateu, i l'altre, pues, apoyar aquests grans projectes que fan els músics catalans d'aquí, de la nostra terra, no? Apoyar-los perquè se pugui portar a terme. Pensem que també és una fita molt important i bé, de fet, ja les entrades anticipades ja han començat a vendre i pensem que serà un dels concerts també amb molt d'èxit.
L'últim concert del vostre festival és un concert multitudinari i aquest cop proposeu una de les grans obres de Mozart, una missa, la missa en do menor.
Sí, aquest concert també és un projecte del festival, és una mica aglutinar a tots els músics i cantors de les Terres de l'Ebre. I bé, ja se comença, vam parlar amb un director d'aquí de Tortosa, un jove director, el Jordi Bonilla, i bé, l'any passat vam interpretar la missa de la coronació de Mozart, i aquest any doncs, volíem continuar amb aquest compositor i fem la missa en do menor, una obra bastant gran. Llavors, des del gener ja se comencen a fer uns assajos, assaja el cor a banda i l'orquestra també a banda, i després, bueno, anem fent uns assajos generals fins al dia del concert, no? Llavors també és un projecte que per a nosaltres és molt enriquidor perquè participa molta gent de les Terres de l'Ebre, músics, gent que està acabant la carrera, gent que hi ha acabat i està fora i torna per a participar d'aquest concert, i bé, sempre és un concert que té molta resposta per part del públic de les Terres de l'Ebre.
Un concert, doncs, que és un punt de trobada entre tota la gent i tots els músics de les Terres de l'Ebre. Hem de dir, Maria, als nostres oients que la programació del vostre festival l'hem penjada al blog del nostre programa en format PDF. L'adreça del blog, els oients, molts ja la recorden, però la recordo una vegada més, és aquesta, www.linies.blogspot.com, www.linies.blogspot.com, i allà trobareu tota la programació i tota la informació dels intèrprets i els dies on es fa aquest Festival Internacional de Música Sacra de Tortosa. Nosaltres, de moment, ens acomiadem de la Maria Lombarte, que és la presidenta de Joventuts Musicals de Tortosa, tot desitjant-te, Maria, que us vagi molt bé aquesta tercera edició. Fins aviat.
Moltes gràcies.
Era Laudamus Te, de la missa cubana de José María Vitier. Aquesta música es podrà escoltar ben aviat, en directe a Tortosa, dins del tercer festival de música sacra.
Línies addicionals. Molt més que música.
Ja us hem anunciat aquests últims dies que el Xavier Sesté era a Nova York per veure-hi òpera. I és a Nova York on ara truquem. Xavier Sesté, bona tarda.
Bona tarda i bona hora.
Molt de fred?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Aquí la primavera no li costa arrencar. De fet, encara estem a l'hivern.
Abans de marxar, ens vas escriure un correu electrònic anunciant tot el que aniries a veure a Nova York i ens sortien 5 òperes en 6 dies, però no 5 funcions d'un mateix títol, 5 òperes diferents. Això és molt òpera.
Sí, és molt d'òpera, però és habitual aquí a Nova York. L'Almet és un teatre que funciona bé. Hi ha funció quasi cada dia, hi ha... Fins i tot hi ha matiners els dissabtes, el dissabte hi ha doble sessió, i van alternant títols. En una setmana pots enganxar perfectament 4 o 5 títols, i a la New York City Opera, que és l'altre teatre d'òpera de la ciutat, també normalment alternen un parell de títols a la setmana, o sigui que si agafes bé el calendari pots veure molta òpera.
Gairebé totes al Metropolitan les que vas a veure, oi?
Efectivament, d'aquests títols, 4 són el Metropolitan, exacte.
Parlem, si et sembla, de les dues primeres, que són les que has vist fins ara. Comencem amb un Richard Strauss no gaire freqüent.
Un Richard Strauss molt infreqüent, que és l'Helena Egipsíaca, que és segurament de la col·laboració entre Strauss i el Hofmannsthal, el seu llibretista més important, és la menys coneguda. Va ser estrenada el 1928, però bé, no mai ha tingut ni molta repercussió, tampoc hi ha gaires gravacions discogràfiques. I és un títol rarot, perquè l'argument és, diguéssim, se centra en l'Helena, la famosa Helena de grega, la dona més vella del món, però aquí li fan un gir i se situa després de la guerra de Troia i llavors intenta convèncer l'Helena de tornar amb el seu marit, el Menelau, tot el que ha fet abans de fugir en Paris i a Troia i tot plegat. I al final se'n surt, vull dir que al final el matrimoni es recompon.
Final feliç, per tant. Què et va semblar el muntatge?
El muntatge va estar molt bé. Per exemple, el Metropolitan, que té una fama de teatre conservadora, un muntatge, diguéssim, entre cometes, conceptual, molt oníric, jugant molt amb el desdoblament dels personatges i de les situacions, però molt, treia molt de suc d'una obra d'un argument bastant complicat, i musicalment va ser excel·lent.
Sorprèn potser una mica, no?, que el Metropolitan, que tu mateix ho deies fa una estona, que és un teatre més aviat conservador, recuperi un títol tan poc freqüent de Richard Strauss.
Sí, però aquí tenim una raó important, que era la Deborah Voight, la soprano americana, que és una de les principals figures del Met, doncs és una soprano que fa molt bé les òperes de Richard Strauss, i en aquest cas doncs ella ha estat una mica el motor d'aquesta recuperació, i realment justificat, perquè la seva interpretació va ser excel·lent.
Algun altre cantant que vulguis destacar?
I després hi havia una altra soprano també molt bona, la Diana Damrau, una soprano alemanya més lleugera, però que es complementava també idealment amb la Deborah Voight, amb aquesta música sumptuosa que té Strauss. Realment la part femenina estava molt ben coberta.
Sentim una mica més d'aquesta música de Richard Strauss. Estem parlant amb Xavier Sesté. Aquesta que sentim és la música de Richard Strauss, de l'òpera L'Helena Egipcíaca. Canviem d'estil, Xavier, però no deixem el Met i parlem d'un barber de Sevilla que, sobre el paper, pintava molt bé.
Pintava molt bé, era com aquest Strauss era una de les noves produccions d'aquesta temporada del Metropolitan, i realment va cobrir les expectatives, perquè hi havia un reportament amb la Joyce Di Donato, hi havia el Juan Diego Flores, hi havia el Peter Matei, i realment va ser un espectacle brillantíssim. La gent va riure durant tota la funció i visualment i escènicament funcionava. Pel meu gust, potser a vegades feien una mica massa de pallassades de cara a la galeria, però s'ha de reconèixer que el públic va respondre i s'ho va passar d'allò més bé.
Els cantants eren clarament rossinians.
Rossinians, sí. Tenim el supertenor, que té, a més té el paper d'Alma Viva com una de les seves grans especialitats, que és el Juan Diego Flores, que canta aquella ària dificilíssima al final de tot, quan ja tot s'ha acabat, encara té una ària, que és el Cesa di Più Resistere, que s'està 10 minuts fent gorgoritos, i realment va ser absolutament enlluernador, una seguretat, uns aguts, unes coloratures per treure l'alè.
Una bona versió, doncs, del Barber de Sevilla.
Sí, sí, i a més estava també la Rosina de la Joyce Di Donato, que és una mezzo també, que amb Rossini també dona el millor de si, també una veu molt càlida, molt expressiva. Realment, musicalment, va ser un goig.
Què et queda per veure? Encara en queden tres.
Encara en queden tres. Queden un Andrea Chenier, queda la Traviata, i queda això a la New York City Opera, un altre Rossini, que és la Dona del Lago.
Doncs ja ens ho explicaràs. Gràcies, Xavier, per parlar-nos del que has vist fins ara, operísticament parlant, a Nova York. Que acabis de disfrutar del que et queda per veure, i bon viatge de tornada.
Moltes gràcies. Fins a la tornada. Di più resistere, di più resistere, non cimentarmi, io sdegno. Spezzato il gioco indegno, tanta crudeltà, e la beltà d'ora.
Sentíem un fragment de l'ària del Barber de Sevilla que ens comentava ara fa un moment Xavier Sesté des de Nova York. Era Cesan di più resistere de l'acte segon d'aquesta òpera de Rossini. La veu era de Juan Diego Flórez, l'acompanyava el cor de la ràdio de Baviera i l'Orquestra Filarmònica de Munic. La direcció era de Ralf Beikert.
Línies addicionals. Molt més que música.
Vuit i 49, atenció, perquè abans de seguir tenim una excel·lent notícia per vosaltres relacionada amb el món del cinema. Catalunya Música estrenarà La flauta màgica de Kenneth Branagh en una sessió en exclusiva que es farà dijous de la setmana que ve a les 22:15 hores al Cinema Alexandre de la Rambla Catalunya de Barcelona. La flauta màgica, doncs, de Kenneth Branagh, una versió sencera de l'òpera cantada en anglès i subtitulada, és el que pròximament s'ha d'estrenar i Catalunya Música us ofereix aquesta preestrena en exclusiva pels oients. Les invitacions per poder veure aquesta sessió, que recordo que es farà dijous a les 22:15 al Cinema Alexandre, es podran recollir a partir de dimecres que ve, dimecres, dia... Bé, quin dia és? Dimecres 28 a les 10 del matí. Dimecres 28 a les 10 del matí podreu passar per Diagonal 614 i retirar aquestes invitacions per veure La flauta màgica, aquesta versió cinematogràfica de l'òpera de Mozart feta per Kenneth Branagh. I...
La pregunta de la setmana.
Bé, doncs ja veieu, de fet no deixem del tot de parlar del món del cinema perquè ja sabeu que durant tota aquesta setmana us hem estat preguntant sobre una pel·lícula, sobre Copping Beethoven. Us preguntaven sobre aquest film perquè fa poc que s'ha editat en DVD i nosaltres tenim uns quants exemplars per oferir als que han contestat correctament a la pregunta i també que han opinat sobre el Museu de la Música de Barcelona. Aquest DVD inclou, per cert, la versió en català d'aquesta òpera, així com tràilers i entrevistes. Dèiem que per participar en aquest concurs tant podíeu contestar una pregunta com opinar sobre el Museu de la Música. Llegim els últims comentaris, de fet uns quants d'aquests comentaris que sapigueu que penjarem durant els pròxims dies al blog de les línies addicionals. El Juan Francisco ens deia, referint-se al museu, que feia temps que ho esperava. Pensa el mateix que altres oients que ens han escrit en referència als textos que hi ha col·locats en blanc sobre vidres transparents. Pensa també que la sala dedicada als músics i a la música catalana és petita i troba a faltar referències a èpoques de la música catalana com el barroc. Segons en Juan Francisco, seria la manera de recuperar la memòria de músics com Antoni Soler, Joan Cerarols, Tarradellas o Mateu Fletxa. Un altre comentari, el de la Magda, que ens deia que el museu, el que més la va sorprendre del museu va ser l'audiovisual del començament, on diversos llums van il·luminant diferents instruments a mida que avança l'explicació. Finalment, comentem l'opinió de la Mercè de Badalona, que ens diu que tot i veure'l a correcuita, la sensació que li va fer va ser immillorable i comenta també que li queda pendent tornar-hi amb més temps. La van sorprendre alguns dels instruments que hi ha exposats i en va sortir entusiasmada de poder abraçar un violoncel, jugar amb les timbales i altres instruments de la sala interactiva. De nou, moltes gràcies als que participeu setmanalment al nostre concurs, tant enriquint-lo amb les opinions sobre el Museu de la Música, en aquest cas, com si heu contestat a la pregunta de la setmana. Ara només falta dir, d'una banda, el nom del nebot de Beethoven. Doncs bé, el nebot es deia Karl. Karl era el fill del seu germà, Kasper Karl. Quan el germà de Beethoven va morir, l'any 1915, la custòdia del noi que Beethoven pretenia la va aconseguir la mare. Anys més tard, gràcies a la intervenció de l'arxiduc Rudolf, li van concedir a Beethoven en un segon judici. Karl era, doncs, el nom del nebot de Beethoven. D'entre tots els encertants, que heu estat molts, hem fet un sorteig i els afortunats han estat aquests: Teresa Sabater, Josep Porta i Nil Haile. Enhorabona, i no patiu que la Susana Bonany es posarà en contacte amb vosaltres a partir de la setmana que ve. Aprofito per comentar que els guanyadors de les dues últimes setmanes també rebreu la trucada de la Susana ben aviat. Com ja us hem anat dient, estava malalta i és per això que no us hem pogut avisar. Bé, nosaltres arribem al final. Fins aquí les línies addicionals d'aquesta setmana. Avui ens acomiadarem amb la música de Beethoven, que ha estat el protagonista del nostre concurs. Us deixem amb un fragment de la novena sinfonia, evidentment. Alfred Marín, Susana Bonany, Esther Pinart i Pere Andreu Geriot, marxem de cap de setmana, però us esperem a tots puntuals dilluns a les 8 del vespre. Ara arriba la Montse Aguilera amb els concerts. Bon cap de setmana. Thank you.
A Catalunya Música, línies addicionals. Amb Pere Andreu Geriot.